L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Els pèsols meravellosos. Una vegada era una dona vídua que només tenia un fill. El noi es deia Lluc i era molt bon xicot. Vivien en una caseta enmig del camp i eren tan pobres que només tenien una cabra. La cabra els donava cada dia un petricó de llet per esmorzar, dinar i sopar. Un dia, la cabra va deixar de fer llet i la mare li va dir al seu fill:
Lluc, cal que vagis al mercat a vendre la cabra. Mira de treure'n prous diners. Ja saps que no en tinc ni cinc.
En Lluc lliga una corda al coll de la cabra i se'n va cap al mercat. En arribar a la vila, se li acosta un pagès i li diu:
Ei, vols vendre aquesta cabra tan xamosa?
Prou, per això vinc,
respon el minyó.
Doncs mire, aquí tinc aquest sac de pèsols, no n'hi ha de millors al món. Pren els que vulguis a canvi de la teva cabra.
El pobre Lluc se n'omple les butxaques i el sarró, dona la cabra al pagès i se'n va cap a casa tan trempat. La mare, quan el va veure arribar, li va dir:
Noi, vens molt content? Deus portar-me molts diners.
No, mare,
va fer en Lluc.
No porto diners, us porto uns pèsols com no n'heu vist mai.
La bona dona es va enfadar molt i va dir:
Ai, trista de mi, que tinc un fill tan encantat.
I va llançar els pèsols per la finestra. L'endemà, quan en Lluc va obrir la finestra, es va quedar amb la boca oberta. On havien caigut els pèsols, hi havia una planta tan gran que s'enfilava amunt, amunt, com si fos un arbre. Sense pensar-s'hi gens ni mica, en Lluc es va enfilar per la planta per tal d'agafar les tavelles tendres del pèsol que hi creixien al capdamunt. Però com més pujava, més les tavelles s'anaven enfilant. Així va arribar molt en l'aire, tant que des d'allí ja no veia casa seva. Cansat de pujar, s'atura i s'adona que ha anat a parar en un país ben diferent del seu. Veu una velleta asseguda en una pedra i la velleta li diu:
Lluc, fa molts anys que t'esperava. Tu no saps que el teu pare era molt ric i un gegant li va robar la fortuna? El gegant viu en un castell prop d'aquí i tu hi has d'anar per tal de fer-li tornar el que és teu.
En Lluc arriba al castell i fa toc-toc a la porta. Surt la dona del gegant i li diu:
On vas, galifardeu? Fuig d'aquí si no vols morir.
Tinc fam i estic cansat,
respon en Lluc.
Deixeu-me reposar i menjar una mica.
La geganta el va fer passar, li va donar sopa i després va amagar-lo a la pastera. Al cap d'una estona es va sentir un gran terrabastall i va entrar el gegant tan alt i lleig que feia feredat.
Sento olor de carn fresca,
va fer.
És un cabrilet que t'he rostit per sopar,
va respondre la geganta. El gegant va sopar i, en acabat com cada nit, es va posar a comptar els diners que havia robat el pare d'en Lluc. Però n'hi havia tants de diners que el gegant no va poder acabar de comptar-los i es va quedar ben adormit. I feia uns roncs que tot el castell tremolava. Aleshores, en Lluc va sortir de la pastera, va agafar el sac de diners i va fugir del castell. Cames, ajudeu-me. Quan la velleta el va veure venir, li va dir:
Corre, noi, abans no baixi aquest gegant per la pesolera i et mati.
Quan en Lluc ja era mig camí, sent uns crits esgarrifosos, era el gegant que s'havia despertat i l'empaitava pesolera avall. Però en Lluc, llest com una mostela, en 5 minuts va ser baix de tot. Aleshores, la velleta, que era una fada i de les bones, va tocar la planta amb la seva vareta màgica i va dir:
Pesolera, fora!
I la pesolera va desaparèixer en un dir Jesús. El gegant, de cop i volta, es va trobar enmig del cel i de la patacada que es va clavar a terra no se'n va alçar mai més. I en Lluc, tot content, va dur el sac de diners a la seva mare. No els va faltar res mentre van viure i la mare d'en Lluc sempre deia:
quina sort tenir un fill tan espavilat.
I qui no vulgui creure aquesta rondalla vera, que el seu cap se li torni de cera. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els Pèsols Meravellosos, un conte popular, editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Al parc de les feres tota l'escola en pes hi anirà. Micos i mones de tota mena salten i brinquen sense parar. Tot elegant l'amiga girafa com una dama ens ve saludar. Sempre en remull el vell hipopòtam obre la boca com un calaix. Al parc de les feres tota l'escola en pes hi anirà. Micos i mones de tota mena salten i brinquen sense parar. Tot elegant l'amiga girafa com una dama ens ve saludar. Sempre en remull el vell hipopòtam obre la boca com un calaix.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
La guineu i la cigonya. Una vegada, la cigonya i la guineu es van trobar. Tot parlant parlant, es va fer l'hora de dinar. La guineu, que era molt murria, tot rient per sota el nas, va dir a la seva companya:
amiga cigonya, jo vaig cap a caseta, que tinc gana. Si vols venir, avui tinc sopa d'allò més bona.
Ja ho crec que sí,
va contestar tota contenta la cigonya.
Moltes gràcies, amiga guineu. Ets molt amable.
Apa, doncs anem cap a casa.
I tot xino-xano van començar a caminar. Al cap d'una estona van arribar al cau de la guineu, que s'obria sota d'uns pins molt alts. Així que van ser dins, la guineu va començar per a taula. Va posar un plat pla ple de sopa davant de la cigonya i un altre plat pla ple de sopa per a ella. Després va treure un pollastre rostit del forn i el va deixar enmig de la taula.
Apa, ja podem començar a dinar.
La pobra cigonya va voler tastar la sopa, però amb aquell bec tan prim i llarg no podia fer res més que picar al fons pla del plat.
Tac, 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 tac.
Feia la punta del bec i la guineu, riu que riu, va dir-li:
què te'n sembla d'aquest dinar? És bo, oi?
Mentrestant, la molt desvergonyida anava llepant de dalt a baix tot el seu plat fins que no va deixar una gota de sopa. Després va escurar ben bé el pollastre sense deixar-ni ni un osset. La cigonya, esclar, se'n va anar molt enfadada a casa seva. I vet aquí que al cap d'un temps la cigonya va trobar la guineu.
Hola, hola amiga guineu,
li va dir.
Avui em toca a mi convidar-te. Vols venir a dinar a casa meva?
La guineu, com que tenia molta gana, va contestar-li de seguida.
Oh, sí, sí, moltes gràcies, amiga cigonya.
Quan arribaren a casa la cigonya, la taula ja era ben parada, però el dinar no es veia enlloc. A la guineu la panxa li va començar a fer-li rau-rau. Aleshores, de la cuina va arribar una oloreta de carn rostida que enamorava. I a la guineu la boca se li va fer aigua, tot pensant en el banquet que hi hauria. Al cap d'una estona va comparèixer la cigonya. Portava unes ampolles de coll molt alt i estret, plenes de suc de carn. En posà una davant la guineu i es quedà l'altra per a ella. La cigonya va ficar ben ficat aquell bec tan llarg i prim dins l'ampolla i en un tancar i obrir d'ulls s'acabà tot el suc de carn sense deixar-ne ni una gota. La guineu, en canvi, tot era provar i tornar a provar de ficar el morro dins l'ampolla. Però, curt i gruixut com era, no se'n sortia de cap manera. Empipada, va treure la llengua i mirar de xarrupar. Però tampoc no va poder. Amb la cua entre les cames i la panxa prima, se'n va anar cap al seu cau sense gosar dir paraula. Mentrestant, la cigonya, rient, va acabar-se tot el suc de l'altra ampolla. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. La guineu i la cigonya, adaptació de Maria Eulàlia Valeri, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Ho sabeu que la televisió és una arma molt perillosa. És una eina de dos talls. Ah, en lloc de mirar-la sabeu què heu de fer? Anar a engegar estels, anar a córrer en bicicleta.
Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Hi ha una capseta que és de color verd que diu bestieses a tort i a dret. La miren els grans
la miren els xics i els que manipulen, si llepen els dits. Apa, ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. L'altre dia un nen em deia Francesc.
Ai, jo no tinc tele, no puc fer-hi res.
Li deia xicot, no t'amoïnis pas, jo tampoc en tinc, ni em penso comprar. Home. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Sabem que la tele és eina de dos talls, segons com l'enfoques pots fer molts estralls, però en el meu estat tenim la dissort que diu bajanades. Ai, sempre que pot, apa, ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Prou que ni em plaurien programes ben bons i no tants anuncis de cremes i pots. Així doncs, però, en lloc de mirar, fota-li una cosa, vés-te'n a jugar, ajudeu-me. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un... Vinga, picant de mans! Ai, televisor, que se senti! Ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor. Ai, televisor, ai, televisor, tu sempre tan ximple com un beneitor.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Frederic. Al voltant del prat on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls, hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner era buit. I com que l'hivern no era gaire lluny, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia. Tots, menys en Frederic.
Frederic, i tu per què no treballes?
Li va preguntar un company ratolí.
Recullo raig de sol per als freds i foscos dies de l'hivern.
I quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament al prat, li van dir...
I ara, Frederic, recullo colors per l'hivern gris.
Va contestar simplement en Frederic. Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retraure.
Què somies, Frederic?
Oh, no. Recullo paraules pels dies d'hivern, que n'hi ha molts i són llargs, i ens quedarem sense res a dir.
Van arribar els dies d'hivern i, en caure les primeres neus, els cinc ratolins es van ficar dins del seu amagatall entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt de menjar, i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però de mica en mica van haver arrossegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. Llavors van recordar allò que en Frederic els havia dit sobre els raigs de sol, els colors i les paraules.
Què n'hi ha de les teves provisions?
Li van preguntar.
Tanqueu els ulls,
va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra.
Ara us envio el raig de sol. Sentiu com la seva llum daurada?
I a mesura que en Frederic anava parlant del sol, els quatre ratolins tornaven a sentir-ne l'escalfor. Era la veu d'en Frederic? Era màgia?
I de colors? Què n'hi ha, Frederic?
Li van preguntar neguitosos.
Tanqueu els ulls una altra vegada.
I quan els parlà de les vinques blaves, de les fulles verdes dels esbarzers florits, de les roselles vermelles al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació.
I les paraules, Frederic?
En Frederic s'aclarí la gola, esperà un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué...
Qui escampa els blocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny? Quatre ratolins que dalt del cel fan un joc. Quatre ratolins com vosaltres i com jo. Primer ratolí primavera, que rega les flors. Després el ratolí de l'estiu, que els dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve al darrere, portant-nos el fred glaçador. No és una sort tenir un any amb quatre estacions? Una menys o una més, ens podríem buscar raons.
Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir.
Però, Frederic!
Li van dir.
Tu ets un poeta!
En Frederic es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir...
Ja ho sé.
Frederic, de Leo Leoni, de l'editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Per
poder fer un gran pastís. La gallina ens dona ous, els trencarem i crac, 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 faran.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure:
avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
A la marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: no molesteu, no hi som, i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella.
Que no saps llegir?
Li va abordar la marmota.
Sí, però tinc una pregunta,
va dir l'ànec.
Quina pregunta?
Com us podria molestar si resulta que no hi sou?
És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell:
són fantasmes. I va tancar la porta al bec de l'ànec.
Ha arribat l'ànec?
Va preguntar l'os des de la cuina.
No pas! Era això... un venedor de regadores!
Es va inventar la marmota.
Un venedor de regadores? Que estrany!
Va rumiar l'os.
Fem una partida als darts?
Va proposar la marmota.
Vull esperar l'ànec. Em comença a preocupar. Potser amb aquesta nevada que fa...
Bé, ja saps que els ànecs són uns somiatruites i romancegen.
I si s'ha perdut?
Es va imaginar l'os.
Tinc gana! I si comencéssim a menjar el pastís?
Va intentar distreure'l la marmota.
Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
Millor que hi vagi jo!
Es va avançar la marmota tot d'una.
No fos cas que et constipessis el nas.
I decidida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
Què et passa?
Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
Un fantasma!
Va tuar l'os pedre. Primer un venedor de regadores i ara un fantasma.
Va exclamar l'os.
Vaig a veure què passa.
L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
Una pregunta?
Va fer l'os agafant-lo al coll.
Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
Ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
Ho haveu vist?
El què?
Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra com un llamp i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan... toc, toc, va sonar la porta.
No obris, que són ells!
Va pregar la marmota.
Ells? Què?
Va preguntar l'ànec.
Els fantasmes!
Els fantasmes no truquen a la porta.
Va fer l'os anant a obrir.
Venim a veure els fantasmes,
va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
Passeu, passeu,
va riure l'os.
La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. i vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Patonegem, mitja volta i comencem.
Dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Mira quina tortuga!
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Petons perduts. L'altre dia, la iaia semblava trista. Al vespre, els pares parlaven de la iaia fluixet, com quan parlen de coses importants. L'endemà, la mare ens va cridar i ens va anunciar.
La iaia està trista perquè no li feu petons.
Com es pot estar trist per això? Si els petons són un rotllo. Això dels petons segur que és un problema de dones. Encara recordo aquella nena de l'escola que em perseguia per fer-me petons. Sort que ara em persegueix a un altre. Hi ha senyores que fan petons tan sonors que et deixen sord. Altres els fan tan forts que et deixen la galta com una tomata. I la mare, la meva mare, és una pesada amb els petons. Jo no els necessito, els petons. Bé, excepte els de la nit, quan estic al llit, quan no em veu ningú, i puc fer-me una mica el nen petit. Primer el papa, després la mama, i després puc dormir tranquil. El meu germà té 7 anys. Ell fa els petons molt ràpid i només quan li manen. Cada segon que passa sense jugar per a ell és perdre el temps. La meva germana té 2 anys. Li costa molt fer petons. Les barbes piquen, les ulleres xoquen, els cabells fan pessigolles, els coneguts fan vergonya, els desconeguts fan por. Sembla que els meus germans tampoc necessiten els petons. Bé, excepte els de la nit. Quan estan al llit, quan no els veu ningú, i poden fer-se una mica els nens petits. Primer el papa, després la mama, i després dormen tranquils. El meu pare diu que m'entén. Diu que a ell també li atabalaven els petons quan tenia la meva edat. Diu que els feia quasi sempre per obligació. M'he fixat que els homes es donen la mà en lloc de fer-se petons. Quines ganes de ser gran! El meu pare sembla que tampoc necessita els petons. Bé, excepte a la nit, quan està al llit, quan es pensa que no el veu ningú. Caram, quins petons que es fa amb la mare! Si al papa no li agraden, deu ser que s'esforça molt. Els meus amics i jo no ens en fem de petons. Només faltaria. Això és cosa de nenes. No m'agrada trobar-me amics quan passejo amb la mare.
Que no diu res al teu amic?
Quan entendrà que a nosaltres no ens cal dir-nos res? Els meus amics sembla que tampoc necessiten els petons. Bé, però suposo que a la nit, quan estan al llit, quan es pensen que no els veu ningú i poden fer-se els petits, volen els petons del papa i de la mama per dormir tranquils. Per què necessita petons la iaia? Vaig preguntar a la mare. La resposta no me l'esperava pas.
Perquè no li van fer quan era petita.
Tampoc els de la nit? Vaig preguntar.
Tampoc?
Va respondre amb cara trista la mare. Però ella no em fa quasi mai, vaig preguntar. A mi no se m'escapa res.
Qui no ha rebut, no sap donar.
Alguna cosa haurem de fer. Si la iaia necessita petons per entendre que l'estimo, i si la iaia necessita els petons que no li van fer de petita, si la iaia està trista sense petons, si em fa vergonya fer petons i si em poso vermell quan faig petons, també tartamudejo quan li dic coses boniques, alguna cosa hauré de fer. Si un any té 365 dies i si cada dia els teus pares et fan com a mínim un petó, i si els nens volen petons fins als... no sé, jo en tinc 9 i encara vull els de la nit, els nois i les noies de l'institut volen petons dels seus pares, potser també els volen d'amagat. Bé, tiraré curt, direm que fins als 10 anys, sobretot perquè no sé multiplicar mentalment més enllà del 10.
365 per 10 són... a veure... 3.650 petons! Ostres, aquí fa falta una feina d'equip. O ens posem tots a fer petons a la iaia o no hi arribarem de cap manera. Recuperar els petons perduts. Aquest serà el meu pla. Començo avui mateix, estic decidit. Ding-dong! Sona el timbre.
Obriu, és la iaia!
Va dir la mare. Avui no m'espero que obri la porta ningú. Avui baixo el primer les escales, obro la porta, no m'ho penso dos cops, salto damunt de la iaia, l'abraço i li engalto un petó. La iaia s'ha quedat glaçada. Es nota que no s'ho esperava. Passen uns segons eterns.
T'he comprat uns pastissets. Són els de poma, els que més t'agraden.
Fins i tot li tremolava la veu. He trencat el gel dels petons. Ara he d'anar cap a dir coses boniques. La iaia parla amb els pares. Parlen de coses de grans, un avorriment. Els meus germans juguen a prop. Jo espero el moment oportú per dir alguna cosa bonica. S'està acomiadant i encara no he pogut dir res. La iaia busca la seva bossa. He de dir alguna cosa. Una, dues, tres... Ara! Iaia, vols quedar-te a dinar amb nosaltres?
Oh, no! Això no és prou bonic.
I afegeixo. No marxis, m'agrada estar amb tu. Uf, ja ho he dit. Miro la iaia. Està plorant. Els pares m'han dit que estan molt orgullosos de mi. També m'han dit que em portaran a un lloc especial per entendre per què la iaia necessita petons. Anirem a conèixer el barri on va viure la iaia de petita. Estic molt emocionat. Els meus germans es quedaran a casa. Això vol dir que és cosa de grans. La iaia no vol venir. Diu que són massa records. Li he promès que li explicaré tot. I ella ha somrigut. I vet aquí un gos. I vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Petons perduts, de Carlota Valls i Andrea Zayas, d'Edicions Salòria, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ai, cada nit el mateix concert. Mites, ja hi som.
S'ha acabat la tranquil·litat.
Miau, miau, cada vegada. Miau, miau, per la teulada. Miau, miau,
agafaré una raspa de sardina a veure si l'agafa.